mai a les 10 en punt del matí, Giro.
Crec que no, sempre hi ha un primer dia.
Avui, girocleta, cap on t'anirem?
Doncs avui és una girocleta especial, ai, perquè avui recuperem una promesa que va fer el mestre republicà Antoni Banages.
Ep.
I que queda molt ben detallada la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Banages, encantado.
¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Listos? Ya.
Y ese de ahí es Carlos, tu abuelo.
No voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos?
Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
Enric Auguer, quin paperàs
que brutal, fa. És brutal, és brutal.
Aquesta pel·lícula donant vida al professor Banages.
Los niños tienen que ser niños.
Sí.
Gran pel·lícula. Suposo que l'heu vist. En...
Ja, mai tant.
Sí. El mestre que va prometre el mar.
Preciosa, sí.
A mi em va marcar molt, eh? Va ser una d'aquelles pel·lícules que acaba, plores i et quedes estona reflexionant.
Sí, sí, queda dins, sí.
Sí, a més és d'aquestes pel·lícules que és molt senzilla, al final tampoc... Vull dir, és una pel·li molt senzilla, però sí, és tan senzilla, tan humil, està tan ben feta, que és preciosa.
I explica una història real, que al final les històries reals el que tenen és que ens interpel·len i ens atrapen. Llavors,
vosaltres coneixíeu la història abans de la pel·lícula? Perquè jo no la coneixia.
Sí, hi havia un llibre, de Banages, que es va fixar en el seu dietari personal.
Sí, de fet, és una d'aquelles històries que transcendeix, en aquest cas a la gran pantalla o en un llibre, però que és una de moltes, només és una de moltes, perquè d'Antoni Banages n'hi va haver-hi un, però hi van haver-hi molts altres tipus d'Antoni Banages que van tenir un paper com ell. Llavors, per qui no hagi vist la pel·lícula o no sàpiga del que estem parlant, a part d'escoltar el tràiler, que sapigueu que la pel·lícula se centra en la vida del mestre republicà de Mont-roig del Camp, Antoni Banages, que va ser un mestre molt, molt avançat al seu temps, estava compromès amb els ideals republicans i amb una pedagogia moderna, que el que feia a través del seu ensenyament, de com ensenyava als seus alumnes, era doncs, que tinguessin un pensament propi i crític. Vull dir, no els feia memoritzar totes les plantes que existien, sinó que els portava un dia a la muntanya i els feien que els propis alumnes doncs, veiessin i experimentessin per ells mateixos. Llavors, Antoni Banages era fill d'una família pagesa, com dèiem, de Mont-roig del Camp. Resulta que ell també va fer de pagès durant un temps, fins però que va poder doncs, desenvolupar i dur a terme la seva vocació, que la seva vocació era ensenyar els més petits i ser un mestre. I va acabar sent mestre d'una petitíssima escola rural d'una desena d'alumnes, vintena màxim, a Banyuelos, un poble de Burgos. Va acabar destinat allò en el poble petit de l'Espanya profunda, a Burgos. Llavors, quan va arribar en aquell poble, Banyuelos, Banages va revolucionar per complet tant l'ensenyament com tot l'ordre del poble que cooperava fins a llavors, i resulta que va aconseguir una impremta i un gramòfon, que evidentment els alumnes no sabien ni què eren, no sabien ni com s'utilitzava. Els va ensenyar doncs, com funcionaven aquests aparells i van començar a editar una mena de revista escolar on doncs, els alumnes escrivien articles sobre coses que els interessaven, escrivien poemes, i a banda, és que la pel·lícula està superben explicat i es mostra molt bé que eren els mateixos alumnes els qui editaven aquesta... O sigui, feien ells tot el procés, tant pensar, escriure, posar les lletres a l'impremta corresponent, i llavors doncs, imprimir-lo, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquests nens i nenes, els de l'escola, de la petita escola de Burgos, del poble de Banyuelos, clar, resulta que no havien vist mai el mar. Ara nosaltres, doncs, se'ns fa complicat pensar que hi ha persones que no han vist mai el mar.
Clar.
Aquells nens, aquella època, no havien vist mai el mar. Pràcticament no havien ni sortit del poble de Banyuelos. Doncs resulta que el mestre, Antoni Banages, els va animar a imaginar-se com era el mar per ells. Clar, era una cosa que havien escoltat a dir, el mar, però què és el mar si no l'han vist mai? Doncs va dir, mira, sabeu què? Vull que us l'imagineu com és per vosaltres el mar i que el descriviu i ho escriviu. una descripció del mar. Llavors, els alumnes ho van fer i va acabar resultant en un quadern que es deia El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Això és real, vull dir, no és fictici ni coses, invencions de la pel·lícula, és real, aquest quadern existia. Uh-huh. Llavors, un cop van acabar d'imaginar-se el mar i d'escriure'l, i de fer aquest quadern, el mestre els va prometre que l'estiu, aquell estiu, l'anirien a veure i els va convidar a la seva casa familiar a Mont-roig del Camp. Va prometre a tots els alumnes que anirien a veure el mar, però és que a més es va posar com a fita el mestre Antoni Benages que hi anirien tots els alumnes, sense excepció, i fins que no aconseguís el permís a tots els pares per anar a veure el mar, perquè els seus fills anessin a veure el mar amb ell, doncs no hi anirien. I sí, fent mans i mànigues, Antoni Benages va aconseguir que tots els pares donessin el vistiplau i anessin a veure el mar acompanyats del seu professor per primera vegada. Però què va passar? Que el 19 de juliol d'aquell any, poc abans d'anar a veure el mar, perquè els hi va prometre que seria aquell estiu, doncs 19 de juliol era enmig de l'estiu, mentre doncs, el mestre estava preparant aquell viatge, va ser detingut, torturat i executat, recordem, Guerra Civil Espanyola, estem parlant del 1936. Llavors, la promesa d'anar a veure el mar, de portar els alumnes a veure el mar, es va quedar en impossible. Uh-huh. Vull dir, no va ser possible. Però què passa? Que la màgia a vegades torna i aquest estiu, 2024, 88 anys després d'aquesta promesa, resulta que es farà realitat per una trentena de nens i nenes que estan en situació de pobresa extrema. Són nens i nenes que viuen a l'assentament de la Canyada Real de Madrid i al barri de Cartuja de Granada. Són barris molt pobres, que pràcticament fa anys que no tenen subministrament elèctric. Vull dir, us podeu imaginar les condicions amb les quals viuen. Llavors, aquests nens i nenes tampoc, igual que els alumnes de Benages, de Banyuelos, doncs ells tampoc han vist mai el mar, pràcticament no han sortit ni dels seus barris. I ara, aquest estiu, una entitat cultural de Burgos, l'associació Escuela Benages, els portarà per primera vegada a veure el mar, un viatge que durarà una setmana, això sí, abans d'arribar a Catalunya, que serà el destí final a Mont-roig del Camp i a Cambrils, tal i com el mestre Benages els havia promès als antics alumnes seus. Passaran per la Rioja, per Navarra i per l'Aragó.
Trobo preciós, eh?
És un tancament d'història preciós. 88 anys després, de que Antoni Benages fes la promesa. Llavors, avui el que farem a l'hora de la girocleta, a quarts de dues, serà parlar amb en Carlos Díez Hernando. Ell és membre del projecte Missió Antoni Benages i, de fet, m'ha explicat que ell, amb una altra companya, van ser els qui van tenir la idea de doncs, acomplir la promesa 88 anys després i portar, en aquest cas, una trentena d'alumnes d'aquests barris que comentàvem a veure el mar per primera vegada. Parlarem amb ell, doncs, vull que ens doni tots els detalls del viatge i també que ens expliqui com va sorgir aquesta idea de tancar una etapa. Suposo que hi té a veure molt la pel·lícula, que es va estrenar el 2023, va ser molt sonada. Però, mira, a vegades hem de parlar, malauradament, sempre les notícies són coses dolentes i que ens posem les mans al cap i dius, mira, quines ganes d'apagar la ràdio, tot són males notícies. Però també n'hi ha de boniques, com aquesta.
I tant. Escolta'm, que anem a la propera estació i anem de mar a mar.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, i en aquesta ocasió no podríem anar en tren, eh?
No podríem anar en tren, no. Hauríem d'anar... De fet, hauríem d'agafar un avió. Em sembla que després hauríem d'agafar un vaixell. Perquè anem a una illa paradisíaca. Anem a Formentera.
A la taula de giro, eh? S'ha animat.
Com que parlaven de maquinera, avui, eh? Dic, vinga, va, música, animem-nos.
Una mica Los Pitufos Maquineros, això, eh?
Què és això de Los Pitufos Maquineros?
Ui, ja t'entendrem, coses de boomers.
Però té alguna cosa a veure amb els nostres estimats barrufets?
Sí.
Ai, no.
Treure algun estiu, no sé quantes edicions van treure, però van treure Los Pitufos Maquineros.
Què dius?
T'ho juro.
Una cançó?
I una cançó, un disc.
Un disc?
Sí.
Cantat per els barrufets?
Sí.
Què dius ara?
En versió màquina.
Ai, tinc ganes d'escoltar-ho, això, eh?
Això és millor que el Megamix, eh?
Sortien sí, va ser abans del meu amics, del Blanco i Negro, va ser abans de tot això, sí, sí.
Ai, ara l'escoltarem després, tu.
Sí. En fi, anem a Formentera, de moment. Anem a Formentera, a una platja que es diu Ses Palmador, de l'illa de Formentera, perquè s'han fet virals unes imatges d'un iot descontrolat que s'ha encastat a una de les dunes de la platja de Ses Palmador. És un iot bastant gran, un iot que fa 17 metres de llarg i d'aquests que porta, doncs, una bandera espanyola, llavors en teoria és d'un iot d'aquí, i que va pujar a les dunes i es va encastar cap a les dunes de la platja, no sabem encara gaire per quin motiu.
Home, molt bé, no devia anar el conductor.
No, exacte, aquesta és l'equació. Es diu que es va encastar...
El patró.
Es diu que es va encastar cap a les 12 de la nit de dissabte, després de tenir, doncs, una mena d'accident marítim. Llavors, els experts del iot diuen que segurament anava a una velocitat bastant alta perquè per acabar pujant, doncs, a una d'aquestes dunes de la platja. La veritat és que les imatges són bastant curioses.
Sí. Tu conegut locutor català.
Sí, que justament estava allà a la platja, es va fer bastant viral. Estava allà a la platja quan hi havia aquest iot i llavors ho va començar a gravar.
Ja que ni estupefaents, ni alcohol, ni res, que es van despistar.
Sí, la cosa és que el que diuen les causes no se saben ben bé quines són, però el que deia és això, que l'accident no va ser per efectes de l'alcohol, diguem-ne, sinó que realment és perquè estaven apassionats vivint, doncs, una nit molt romàntica en aquest iot.
Van clicar l'accelerador sense voler.
Es van despistar. Tenien altres distraccions, diguem-ne.
Home, jo els perdonaria.
Sí, però també, home, una mica despistador. Massa despistador, la veritat. Vull dir...
A veure, no va prendre mal ningú.
No.
Sí, s'ha de dir que les dunes normalment és territori protegit o no protegit.
És el que t'anava a dir. L'únic que ha pres mal ha sigut aquesta pobra platja que ara mateix té... Encara el té, el iot allà encassat, encara no l'han tret.
Podrien deixar allà, no? Com a, no sé...
Com una escultura.
Per l'empresa de iots, evidentment, i per qui hi anés a bord, que suposo que haurà de pagar. El pitjor no és que acabés sobre una duna, sinó que va acabar sobre una duna que està sota una roca.
Que clar, encara serà més difícil treure-ho d'allà, no?
Sota el vaixell hi ha una roca. Hi ha roca.
No.
Clar, que tot ratllat de sota allò.
Ai, sí.
Com a mínim ratllat.
No, el vaixell que ja no... que l'han de deixar ja com una escultura. Sí. Serà com un monument, de dius, a Formentera. Què ver en Formentera? El iote anclado en la playa.
En la playa de Ses Palmador.
Es diu iote, no?
El iote, sí.
En fi... En castellà com es diu iot?
Iote.
És que no sé...
No? Ah, iate, clar. Yate.
Jo com no sóc l'única que no porta bé el castellà.
Ai, en fi, el Consell Insular de Formentera el que va fer va ser, doncs, el dia següent, el diumenge, presentar la zona per evitar accidents. Va trigar 2 dies a descontaminar-ho tot, és a dir, a retirar, doncs, les bateries del iot, el combustible, qualsevol altre element nociu que podia, doncs, perjudicar la platja o la gent que s'acostés. Llavors, en teoria, ara el que s'ha de fer és presentar un pla de reflotament de l'embarcació, però per les informacions que sabem, doncs això, el iot encara està allà pel plantat a la platja i esperant que algú el tregui, doncs, d'aquesta duna. Cal dir també que la platja de Ses Palmador és una platja, doncs, protegida, que forma part del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, i Capitania Marítima ha iniciat, doncs, una investigació sobre els fets i estan en contacte, doncs, amb el propietari de l'embarcació perquè el reflotament es produeixi, doncs, com més aviat millor, i també per esbrinar una mica què és el que va passar realment, perquè que acabés allà al mig de la duna aquest iot, doncs, no té gaire sentit, la veritat.
Absolutament.
En fi.
Noches de
bohemia
i de
passió.
Nits d'embogimenta.
Sí.
Nits d'embogimenta. Feixes, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què dius?
Doncs moltes coses.
Ens vols explicar moltes coses avui, eh?
Pots explicar-ho tot.
Doncs no, jo he estat a aquesta platja d'Es Palmador.
Ah, mira, quina sort. Per un moment em pensava que havia estat al iot.
Al iot?
O sigui, no, al iot no, perquè em marejo. Soc d'aquestes persones que es maregen. És meravellosa la platja, i et diré una cosa, que he vist el vídeo, i no entenc perquè la platja és d'aquestes que has d'anar caminant lluny, i l'aigua t'arriba a turmell, una miqueta més per sota genoll. Però és que, a part, el més trist, podríem dir, d'aquesta notícia, és que tota la zona està protegida per la Posidònia. Que ja
és
protegida per la Posidònia. O sigui, que aquests nois o noies que han fet aquesta
malifeta,
ho tindran pelut, perquè ara ja la Posidònia està molt protegida.
Sí, sí, sí.
No, hauran de pagar una multa. No,
i a més, que devien anar amb una velocitat... Iot.
O sigui, és preocupant,
No, no, no. Vull dir, és una d'aquelles despistades que dius, mira, tant de bo no m'hagués...
Sí, no, no, la mà la van posar on no tocava,
En fi, cosetes que passen.
Cosetes que passen a la nit.
Saps on no passen desgràcies?
A on? Digue'm vostè.
A Caprabo.
Som-hi. Joan!
Digue'm.
Vinga, arrenca aquest matí.
Podeu fer-ho així tota l'estona?
Ran. Arrenca aquest matí, en aquest moment del matí, que només cal dir dues paraules. Jo sempre ho dic. Bravo, Caprabo.
Ara.
Però també potser, per aquesta hora del matí, podríem dir un cafè llarg, sisplau.
Sí.
Oi que sí?
Ai, ho necessitem,
Però quedem-nos amb un simple visca el mes de juny.
Ara.
Vols dir?
Sí, visca el mes de juny, carinyo.
I sobretot si és a Caprabo.
Si és a Caprabo, clar. Però si parlem del mes de juny i Caprabo, la cistella Caprabo que regalem als oients de la caravana és una oda a la proximitat i a la qualitat, sincerament. És una meravella de cistella.
Ets un poeta.
Sí, no sabeu el que teniu aquí, Els amics de Caprabo han preparat una cistella de la mà, atenció, de la Federació Catalana DOP, IGP... Ara us dic el que vol dir.
Sí, és DOP,
IGP, amb una selecció de productes que porten el segell DOP, denominació d'origen protegit.
Ara ho sabem.
IGP, indicació geogràfica protegida.
Ah, clar. Uh-huh.
Olma, tu què vols ser, IGP o DOP?
A mi m'agrada més el
IGP. Oi que sí?
Protegida com la Posidònia de Formentera.
Ara. Sí, sí. I tu?
No, no, estic mirant. Crec que m'agrada més indicació
geogràfica
protegida. Queda millor, no?
Sí, perquè denominació d'origen...
Joan, deixem el DOP.
Home, denominació també mola,
Jo sóc més de DOC.
Bueno, doncs aquesta cistella plena de productes...
Document oficial.
De productes DOP, amb segell DOP i segell IGP, venen procedents dels petits productors i cooperatives agràries de Catalunya.
Bravo, visca!
Visca!
Visca els petits productors!
Home, tot un sinònim de qualitat, varietat i riquesa al territori. És una meravella de cistella. Bravo, Caprabo!
Sempre.
Visca el mes de juny! Clar que sí, home! I és que Caprabo, com tu saps, és una companyia de supermercats de referència a Catalunya, amb quasi 65 anys d'història.
Jubilats, però no jubilaran.
No, des de 1959. Caprabo aposta per la diferenciació a través de la salut, producció, agroalimentària, de proximitat, productes frescos, d'estalvi personalitzat, la varietat i la innovació. Una meravella. Caprabo té 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Caprabo representa el supermercat urbà de barri amb prestacions, amb els sortiments de productes més ampli per metre quadrat en el mercat. Tu sabies
això,
no?
Sí.
Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Caprabo et cuida. Bravo, Caprabo.
Sempre. Bravo, Albert. Bravo, Albert. Sempre. Bravo.
Caprabo.
Has dit 3.000 supermercats,
Sí.
I és que...
Caprabo és...
Són.
Legión.
Legión!
Ai, la cabra.
Ara. Ja l'hem tret a passejar.
La cabra tira al monte, amics.
Ja l'hem tret a passejar.
Nois, va, avui, per si no ho sabeu, a la pregunta, mira, fem aquest... ho juntem tot, atenció. Avui al matí...
Ara fas una por, Albert.
No, he tingut un matí, m'estava dutxant, i ja ho sabeu, a la redacció m'estava rient jo.
Sol.
Em feia gràcia jo mateix.
L'Albert rient davant d'una pantalla d'ordinador.
Absolutament.
Sí.
Ha passat això. Avui ha passat això.
A les 7 del matí,
A les 7 del matí. Avui es presenta als mitjans la campanya d'estiu de la Dirección General de Tràfic.
Ah, mira.
La famosa DGT. Uh-huh. Bueno, recordeu, a la carretera i al volant, sempre precaució. Jo sóc d'una generació que gairebé hem crescut acompanyats de certs anuncis de televisió. El cert és que a la dècada dels 80 i els 90 l'estat espanyol es van fer molt bons anuncis de televisió. I avui vull repescar o refrescar una peça històrica digna d'estudi de la Direcció General de Tràfic, la famosa DGT, perquè era musicat. Escolteu, és una meravella.
Soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
Recorda.
És una meravella.
Enteneu ara per què m'agafava el riure?
És una meravella.
Si bebes, no conduzcas.
Recorda.
Ho diu dos cops. Si bebes, no conduzcas. I és que era boníssim, perquè...
Sí, 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 sí.
Perquè aquest senyor, l'anunci, si el voleu, el podem trobar al YouTube, va, atenció, amb un Rolls Royce passejant per Beverly Hills. Mm. Clar, ell no condueix, perquè, clar, ell no, si bebes no conduzcas, ell clar. No condueix perquè no pot.
I, perquè ja havia bebit.
Òbviament, òbviament. I ell va cantant la seva cançó i en un estudi de gravació et diu aquest meravellós eslògan: si bebes, no conduzcas. Però el més bo de la Direcció General de Tráfico és que, atenció, un aplaudiment previ a la Direcció General de Tráfico del 1985.
Bravo!
Perquè aquest és tot un lema que encara continua present gairebé 40 anys després. A mi m'ho deia ma mare o la meva tia d'on sigui, que em deia: nen, si agafes el cotxe, si bebes, no conduzcas. Bueno, aquest anunci va veure la llum el 1985 amb la col·laboració estel·lar de Stevie Wonder, que, atenció, va cedir la seva imatge. El senyor Stevie Wonder va cedir la seva imatge sense demanar una pesseta a canvi.
Ah, va fer aquest anunci gratuïtament.
Va cedir els seus drets d'imatge i es podria haver forrat. Bueno, però per refrescar un altre anunci en el meu univers cultural publicitari, us porto una altra peça històrica.
Vinga, va.
D'aquesta Espanya nostra.
Todos contra el fuego, todos contra el fuego, no quemes lo que se da. Toda esa belleza, todos contra el fuego, tú lo puedes evitar.
Ai, 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 todos contra el fuego, todos contra el fuego, cantaven a cor. Era una meravella de publireportatge ideat i creat pel que ara és el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, no? El Ministeri d'Interior. Uh-huh. Bueno, una campanya de prevenció d'incendis forestals que vam gaudir tots els estius, una traca, un estiu rere l'altre, des del 1988... 89 i 90. Un anunci que comptava amb la col·laboració estel·lar de músics i artistes de l'època, com, atenció, Ana Belén, Miguel Ríos, Vicky Larraz, que posava la veu, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, entre d'altres. Sincerament, una fantasia de publireportatge per conscienciar els espanyols i espanyoles, els nostres boscos i la vida silvestre. Uh-huh. Llavors, atenció, la pregunta que aprovo, ara tanco, La Vinga. Pregunta que aprovo d'avui és ben fàcil i ben divertida. Atenció. De la vostra infantesa, quin anunci musical no us podeu treure del cap?
Oh, boníssima!
És això, Allò quan et fregues, quan vas a la dutxa i et poses el xampú, la, 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 i dios...
Ah! Dos contra el fuego... Muxel de l'Egren para dutxa. Muxel de l'Egren para baño.
Canten com si fos un anunci nou,
Això és més antic que el Napeu.
Home!
Tot. Per mi és aquest. Sí. És el meu anunci de la infantesa.
Jo vull dir un que no és musical, però una cosa. L'anunci de la DGT de l'any passat... De la Maya Romero...
No!
De la Maya Romero.
De la Maya Romero era, de l'Operació Triunfo, que sortia allà i que bàsicament l'atropellaven en directe, no us en recordeu?
Aquest
anunci va ser molt bèstia.
Però per mi el més bèstia va ser el de l'any passat, que era una nena petita cantant com si fos una cançó de terror.
Bueno, això era molt hardcore.
Bueno, han de ser contundents.
És que els anuncis de la DGT són molt contundents. A mi sempre em posen la pell de gallina, la veritat.
Al final passa el que acaba passant, sempre.
No, està molt bé. Sí.
Llavors, respostes, nois i noies. Anava a dir de la Vila del Pingüí. Nois i noies, com?
Ha fet molt d'esplai, aquest nen.
De la caravana, sisplau. Respostes al WhatsApp del programa 663-99-30-62 amb el text que aprovo indicant el vostre nom i cognom, i ens indiqueu quin anunci musicat de la vostra infantesa no us podeu treure del cap.
Mira, jo vull recordar dos. Un de no musicat, també, però ja que abans tres l'època dels 80 amb Stevie Wonder, jo recordo també un que em va marcar molt, que el va fer Johan Cruyff. Era una campanya anti-tabac.
Oh, i tant!
On xutava un paquet de tabac. Sí.
Correcte. Sí, era dels 90.
Anava fent, toques amb el paquet de tabac i al final el xutava.
Ah, mira.
I el va fer la primera toma, Va ser increïble. Sí. La primera gravació ja ho teníem fet.
Va sortir barat, doncs.
Sí.
Poques hores de rodatge.
Poques hores de rodatge.
Primera és això, que ho va fer a la primera. I segona, que em sembla que li volien posar algú de pes al paquet de tabac perquè fos més fàcil, i ell va dir que no.
Toma.
Que no calia, que amb un
paquet
de tabac normal...
Johan.
Sí, 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 una bèstia per la... I el musicat, clar, si m'ho preguntes a mi, jo no en tinc un altre que el de Colacao.
Clar, és veritat. Com era el de Colacao?
Ja, com començava?
Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao.
Jo en tenia un altre, el cap de Colacao. Jo el de Nivea. Com era el de Nivea?
Bueno, a la redacció...
A veure, han sortit més,
la pregunta, han sortit molts.
Segur. Escolta, fem una cosa.
Digui'm vostè.
Vostè.
Si hi ha més d'un, ho sortejarem entre aquests. Si hi ha una persona...
Ah, que ens canti, sisplau. Que ens canti aquesta musiqueta que no et pots treure del cap.
Aquesta setmana.
Musel de Legrand.
S'endú la cistella d'aquesta setmana si ens canten.
Clar que sí. Meravellosa, oi que sí? Doncs vinga, us recordo, el WhatsApp del programa 663-99-30-62 amb el text Capravo i ens feu amb aquest àudio musicat de veu de l'anunci que no us podeu treure del cap, sisplau.
Doncs és això, fàcil.
Vinga, així de fàcil.
Nosaltres, va, que anem a publicitat... I de seguida, David Balaguer en aquest estudi. Va, fins ara.
Radio Astel. ¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Balaguer, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Estem flipant tots dos, eh?
Què passa? Sí, estic flipant.
Què ha passat?
Jo també. Home, Giró.
Què?
Com, pots dir com has aparegut?
És que tinc fred, no vull tornar-ho dir l'antena, perquè em faig pesada, tinc fred.
Amb mocador i dessuadora, eh?
Com pot ser que tinguis fred?
Clar, tinc fred, sóc una persona... O sigui, jo sé que hi ha gent que passa calor. Eh?
S'està fresquet, però fred no fa.
Que mira quina fonia que tinc. N'estic farta, no volia tornar a dir l'antena. Tinc fred, sóc una persona molt fredolica, això també ho reconec. Passo molt malament jo els estius. I tampoc entenc com a l'estiu hem de passar fred.
Ah, això és cert.
Vull dir, em sap molt de greu.
No, això sí que és cert que... es passen una mica amb el tema de l'aire. Mm. Però depèn del lloc, també. Sí. És una cosa ben curiosa, sí. Perquè...
Aquí per Lleida.
Sí,
aquí seguim la llei. Sí, sí, sí.
Però aquí no. Jo ara, per exemple, aquí estic molt bé. No, clar, no tinc fred, no tinc fred ni calor ara, jo, en aquests moments.
Correcte.
Jo estic congelada.
Hi ha hagut dies, però he de dir també que hi ha hagut dies que aquí dins he tingut molta calor,
sí,
i dies que he tingut molt fred. Però avui estic bé.
Jo molt
però,
fred.
Però, clar, veig que entre l'Olma Giró, amb un mocador al coll, amb una dessuadora, sí, gruixuda. Sí,
sí. I vaig amb una camisa sota...
I dic, però què li passa? Hòstia, dues camises? Dues capes.
No, perquè és vaig amb una armilla capes, i una camisa.
Portes tres capes el dia que de moment és el dia més calorós de l'any.
Doncs sí. Giró, jo sempre li dic que és la Diane Keaton catalana.
Sí. A veure, ara amb aquesta de sudadora de sobre no.
No, ara no.
Però sí.
L'Olma Giró és un personatge molt pintoresc.
Sí.
Sí,
no... molt peculiar que, si no existís, se l'hauria d'inventar algú. Perquè realment és un personatge...
Voleu saber una anècdota molt bona?
Sí, volem anècdotes.
L'altre dia vaig quedar-me bocabadada perquè tinc un nom...
Corpresa.
Que, com si no ho he dit mai, no existeix. O sigui, bàsicament, sóc l'única a Catalunya, pràcticament. Ve del que era el poble més petit de Catalunya.
Ets l'única a Catalunya, d'Olma?
Només he conegut una Maria Olma. I que li diuen Maria. Ve del segon poble més petit de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà, un poble del Berguedà. El meu avi era d'allà, va néixer allà. Hi ha una ermita que és la Mare de Déu dels Oms. I d'Oms, doncs, dels meus pares em van posar Olma. Vull dir, està acceptat i tal. I el meu sant és el dia de les Mare de Déus trobades. Vull dir, aquí tinc sang. Però que és un nom que no s'ha posat mai i només he conegut una Maria Olma. I mira que ho he buscat i m'he interessat. Doncs resulta que un dia vaig conèixer una dona escriptora que, de fet, ha vingut diverses vegades a la ràdio, Ràdio Estel, tant a la Caravana com crec que també a la tarda, l'Alba Castellví.
Sí.
Ah, sí.
Crec que estic dient bé el cognom.
Sí, sí, Alba Castellví. Sí.
Doncs ella fa llibres doncs, tant per adreçats a pares com per educar els seus fills, però també fa llibres per als més petits. I en un d'aquests llibres pels més petits, que està doncs, dibuixat i hi ha molt de dibuix, que hi ha diversos personatges. I resulta, jo la vaig conèixer doncs, amb una formació que fèiem així de gent que escrivia, i sí, sí, em va obrir, em va dir, mira, que sàpigues que t'he conegut, m'ha agradat molt el teu nom i com ets, i li he posat Olma a un dels personatges.
M'encanta.
A mi m'impacta que només hi hagi... Bueno, que només hagis conegut una Olma i que només et consti que hi ets tu, perquè em resulta un nom bonic i que podria existir perfectament i que molta gent podria tenir aquesta idea de dir, li posaré Olma a la meva filla.
I, de fet, encara Olma. Més curiós això... Perdó, quan vulgueu
entrar. No, està bé, saps que ens agrada.
Jo vaig sortir fa uns anys en un concurs de la tele, de TV3.
Sí.
I clar, llavors sortia el meu nom, i ara fa un temps, uns mesos, per Instagram, em va obrir una dona que no coneixia, dient-me que ell em coneixia d'aquell concurs, que m'havia vist, que li havia encantat el nom, que d'on venia, que necessitava i volia saber la història, i que estava embarassada, que no sabia si era un nen o una nena, però que entre cometes em demanava permís, com que era com un nom tan que no s'havia sentit mai, per posar-li Olma si tenia una nena. Mare I li vaig explicar tota la història i, evidentment, clar, que només faltaria,
que...
però va tenir un nen.
No, és que, i aquest nom d'Olma, o sigui, el dia que tu, per exemple, tu, clar, encara ets una persona molt jove, però jo ja t'he dit moltes vegades que auguro una gran carrera professional per part d'Olma Giró.
Sí, absolutament.
El dia que l'Olma Giró es faci popular... automàticament aquell dia començarà a haver-hi Olmes al món.
Serà una popu.
Perquè, sí, no, perquè això passa perquè molta gent li agradarà el nom i molta gent tindrà una filla i li voldrà posar Olma, que és una cosa que passa sovint.
Mira, és un nom molt bonic.
No sé si alguna vegada, una amiga meva, no sé si potser ha vingut aquí alguna vegada. No? El Martí Gironell ha vingut aquí alguna vegada?
Alguna vegada, sí.
Ell fa aquests com uns contes, que és el Talp, els contes del Talp, i la il·lustradora que fa aquests contes és molt amiga meva, es diu Coané.
Com?
Coané.
Coané.
Uau.
Coané. Té un grup de música es diu igual.
I, clar, ella, fa molts anys només hi havia ella com a Coané, però han anat durant la història, han anat sorgint noves Coanés. I es veu que un cop l'any fan una trobada, les Coanés de Catalunya. Ah. Sí, és curiós, això.
Que
tu, potser, d'aquí 20 anys... faràs trobades amb les Olmes i hi haurà una nena que es dirà Olma.
Aquesta, eh?
Perquè això és una cosa que auguro que passarà.
Jo t'he de dir una cosa, Valeri, que tu dius els 3-4 noms de Catalunya més posats i Joan hi surt. Mai he treballat en un equip on hi hagi un Joan.
Què dius? Ah, mira.
Mai.
Però curiós.
Este és curiós. Però Joan és un nom potser que ara ja no es posa tant.
No.
O sigui, n'hi ha, sempre serà un nom que s'anirà posant.
Hi ha més Jans, ara hi ha més Jans.
Però jo, per exemple, no conec a nens petits que es diguin Joan.
No es posa tant, però sempre es posarà Joan.
Sí, sempre.
És un nom
Maria, aquests noms sempre, els clàssics
mai,
sempre...
Mai es perden.
Els clàssics mai no moren.
Exacte.
Sempre existiran. Sí.
Parlant de clàssics, Balaguer és un clàssic d'aquest programa. I...
Pensava que ja passava alguna cosa.
No,
a la
no, ara a les 11. S'ha espantat.
Sí, m'he espantat.
Fins a les 11, passa res aquí.
Avui, no, deixa'm dir una cosa primer.
Ai.
És molt important dir-la.
Vinga.
O sigui, avui no hi ha hagut tertúlia esportiva. Justament el dia que l'Espanyol, després de tot l'any patint i parlant de l'Espanyol, i avui l'Espanyol juga al camp... No, avui no. El dissabte l'Espanyol jugarà al camp del Racing de Ferrol. Què penseu que succeirà amb aquest partit? Creieu que l'Espanyol pujarà tants i tants dies?
Ho donàvem tant per fet?
Havent de fer vaticinis.
Què vam dir, escolta'm?
A cegues, aquí. Conduïts pel cor, en algunes ocasions. Sí, en altres ocasions, sí. Pel cap. Intentava ser més fred. I justament el dia que l'Espanyol aconsegueix l'ascens, se suprimeix la tertúlia dels tribuneros?
O suprimeix?
Perquè comencen a caure malalts i no sé què collons els hi passa. Doncs, home, realment, a mi això...
Ho han fet expressament, David. Júlia Cortina és perica. I prou curiós és que en una tertúlia, que normalment són dos o tres tertulians, dos siguin pericos i hagueu pujat.
I el Quico Parcerisses periquiteja una mica, també.
Parem màquines, fem una cosa.
Què farem? Què passa?
Els tribuneros.
Doncs vinga, va, parlem de futbol a aquesta hora. David Balaguer, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Balaguer, David, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, com esteu?
Ja no sé de quina forma més estranya de dir-ho.
No, és que...
Com estàs?
Bé, molt bé. Estic molt content.
Com has viscut la pujada?
Mira, a mi primera? Em passa... És també digne de... És una barreja entre tribuneros i coses quotidianes.
Sí.
Perquè... No, perquè et diré que... Que, clar, m'assalten molts pensaments amb aquest ascens de l'Espanyol.
Sí?
Evidentment, en aquell moment, l'alegria que sents és immensa.
Estaves al cap?
No, i era perquè, ja vaig explicar un dia...
No, hi sol anar.
Olma, no m'ha escoltat.
Clar que no t'escolto si no m'interessa l'esport.
Però ho va explicar aquí un dia, però fa molts anys que ho diu.
Ah, jo què sé. Sí, jo, amb Balaguer, només l'escolto quan parla de coses que no són de l'Espanyol.
Mira, jo... Però aquesta història t'agradarà. Jo, una vegada, jo... Soc de l'Espanyol, soc soci... crec, des de l'any... Bueno, tenia 14 o 15 anys.
Uh-huh. Ui, doncs quan facis els 50 anys et faran una celebració.
Per tant, vol dir que fa...
El Barça ho va fent, la porta els convida i
vol
tot.
Vol dir que fa 31 anys o 32 que sóc soci i que tinc un número de carnet bastant baix. No sé ara si és el 3.000 o 2.000 i alguna cosa. Sí, sí,
compte
sí.
Aquí, eh?
Sí, sí. Llavors, bé, jo anava... A mi, una de les grans il·lusions de la meva setmana era anar al camp.
Uh-huh.
Vaig anar a Sarrià, lògicament, després a l'Estadi Olímpic, on per mi he viscut els millors anys com a soci de l'Espanyol, perquè suposo que pertanyen a la meva joventut, no? I després va arribar l'era de Cornellà al Prat. Va coincidir l'era de Cornellà al Prat amb l'era en la qual jo feia el hat-trick espanyol.
Sí.
Va haver-hi un any d'Estadi Olímpic, però les coses van com molt de mica en mica. És a dir, tu comences a sortir a la tele, de sobte passen 3 o 4 setmanes, un tio et reconeix, després un altre, però és una cosa lenta. És una cosa lenta. Però clar, l'era de Cornellà al Prat ja hi havia molta gent que et coneixia.
Llavors, perdona, és que portes mitja hora.
És que no puc obrir aquesta porta.
Quan veus que han canviat ara els taps?
Són d'aquestes de...
Són de Xumet, diguem-ne.
És que tampoc puc.
No s'obren.
Dona'm. No, perquè és que has d'obrir-ho de baix, per favor. Sort que hi ha dones al món que solucionem els problemes. Hi ha una cosa aquí baix que... He parlat molt ràpid.
Ai, Déu meu. Va, entre dos podreu? Sí.
En un segon te l'he obert.
Era molt senzill. Doncs això.
Vas, vale, baña, que fuerza.
M'estaves posant molt nerviós ja, eh?
Ho sento, sí. Tens una mica de toc amb aquests temes, ho sé.
Sí.
I estava aquí parlant i clac, 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 clac. És com aquells que van parlant i es van traient els repelons dels dits.
Ai, què dius?
Clac, 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 clac. Ui, això posa molt nerviós.
Sí.
I jo ho faig.
Jo també.
Doncs el...
Ai, Balaguer.
Va coincidir això.
Hat-trick.
Sí, va coincidir l'època del hat-trick amb l'època de Cornellà al Prat. Llavors ja era molt massiu que hi havia molta gent que et reconeixia. Jo anava al camp. I hi havia dies que et venia gent molt amable, molt simpàtica, hi havia dies que algú et retreia coses, però amb educació. Hòstia, és que no em sembla bé allò que vas dir, és que de vegades hauries de ser, no? Algun retret, però
està bé, això,
amb certa educació. Clar. O amb educació, no? Sí, amb certa, sí, no, amb educació. Sí. I jo afrontava aquest tipus de situacions bé. Clar. El meu pare deia... Al·lucinava una mica el meu pare, però ho afrontàvem bé. Fins que va arribar el famós dia, aquell que he explicat tantes vegades...
Sí. Jo no en tinc ni idea.
Que va ser un dia, per mi, molt negre, perquè em va doldre molt uns insults que vaig rebre per part d'unes persones, però amb to fins i tot amenaçant, agressiu i molt antipàtic. La veritat, va ser una situació...
Però eren periques, les persones.
Clar,
sí, va ser una... És que són la pitjor afició.
No, ala, què dius, home?
Això si fossis del Barça no passaria. No passaria.
No hi ha grups violents.
No en té ni idea.
No, però ni idea.
Colló, home, baixes de l'hort, tu, ara.
Baixa de l'hom.
Perdona, que et puc dir tots els grups violents que hi ha del Barça, boixos nois.
Gent indesitjable. O gent...
Tot arreu.
O gent que... O sigui, el futbol...
Com es pica, Balaguer, quan li treus el
cap? Perquè això que
es poden dir...
Perquè això que has dit és molt greu.
Que era broma, que era broma.
Ja, l'esport, el futbol, les aficions dels equips de futbol xuclen a molts tipus de persones.
Absolutament.
A molts tipus de persones. I clar, hi ha un perfil de gent que a mi no m'agrada. I més que res perquè a mi em sembla molt bé que... hi hagi gent que em tingui mania perquè no comparteixen el que jo comento o no els agrada el que jo dic. Sí. Molt bé, perfecte. Però, clar, d'aquí a insultar greument quan tu estàs tan tranquil·lament pel camp
clar.
I fins i tot acostant-se cap a tu amb una actitud...
Home,
a mi allò no em va agradar gens.
Devies passar por, no?
No em va agradar gens, allò. I a mi allò em va fotre aquí com un... Que després també t'he de dir que... Això ho havia parlat molt amb la Raquel, que és amb qui fèiem el hat-trick, i ella deia, però és que has de passar d'això. Ella, per exemple, li havien passat també coses d'aquest tipus, però tenia una altra actitud, un altre tarannà, un altre caràcter. A mi això em va afectar molt. És una cosa que em va afectar molt. I a més perquè, clar...
Jo crec que m'afectaria molt.
Perquè jo anava amb el meu pare, tu.
Clar.
Una persona en aquell moment no era tan gran com ara, però una persona gran... I
que es preocupa per tu.
I ell no ha de veure aquella situació, ni l'ha de viure. I llavors jo vaig dir, mira, em va entrar com una mena d'angoixa,
sí.
I vaig dir, jo ara estaré un temps sense anar al camp, sense anar a Cornellà del Prat. I llavors va passar que hi va haver l'època de la pandèmia, que, clar, no es podia anar al camp, però després va arribar aquella famosa època que tu podies anar al camp però havies d'anar amb la mascareta.
Correcte.
Vaig aprofitar aquesta època per tornar al camp.
Ah,
amb la mascareta, amb les ulleres de sol, ningú et reconeixia i estaves molt tranquil.
Bueno.
Que a veure, ara no passaria res, ja. Ja ho sé, jo, que no. Però a mi m'ha quedat aquell record gravat. Ho parlàvem ara fa un moment fora d'aquí de l'estudi, amb la conversa que sempre tinc allà a la zona del hall.
El hall
de l'emissora. El rebador de l'emissora. Sempre tenim una conversa sobre la vida i sobre coses... I parlàvem del tema dels records. I els records és molt curiós perquè...
Els negatius sempre hi són.
Hi ha coses que tu... ja les dones per oblidades o per superades o per vençudes, però sempre refloten.
Sempre refloten.
No us ha passat mai, això?
Sí, i sempre
records que refloten.
Són els dolents.
Exacte.
Són els que més empremta deixen. Sí.
Refloten certes coses i tu ja dius, això va passar fa 10 anys, potser. Hòstia, una dècada? És un temps suficientment llarg com per oblidar certes coses.
Però hi ha
coses que refloten. Sempre li dic, ho comentava també aquí fora, un dia que em vaig manejar en un bar de Sant Andreu, em va agafar un mareig, és la vegada que crec que he estat més a prop de desmaiar-me. No sé què em va passar, un mareig, de vegades passa. Sempre que passo pel costat d'aquell bar, recordo aquell mareig i fins i tot puc recuperar la sensació d'aquell dia. Que els records els tenim aquí i van reflotant. Ara que han estrenat la segona part de la pel·lícula aquesta de... La del... Hòstia, ara no em surt el títol. Inside Out, correcte, José,
sí,
gràcies.
Inside Out 2.
Va sobre aquests temes, no?, dels records i així. I està molt ben explicat. I és això, hi ha records que són aquí dins i no s'obliden. I tu ja dius, han passat 20 anys, 30,
no,
40,
però
refloten. Tu,
sí,
és una cosa meravellosa, perquè també passa amb records bons,
Sí, home.
Per sort.
Atenció, passa amb records bons.
Aneu al psicòleg. Jo ho dic sempre.
Sí, però el psicòleg tampoc... O sigui, no...
T'ajuda,
però no acaba de...
No els pot eliminar.
No aniquila el record.
No, però la cosa no és aniquilar-ho, és saber-ho gestionar.
Sí, ja sí.
Jo m'imagino sempre que quan anava al psicòleg, ara fa temps que no hi vaig, vaig per fases.
Val.
Perquè també el psicòleg costa uns calés i de vegades no em dóna la gana gastar-me aquests calés.
Diguem-ho.
Clar, és que tu et gastes psicòlegs tot el sou, Joan.
Ja sé l'allà dels pensaments.
Aquest tall, sisplau, guarda'l, José.
Val? El poses de falca abans
de fer-ho. Tu cada quan vas al psicòleg? Setmanalment o quinzenalment?
Ves que l'empresa no em passi el psicòleg perquè saps el que vull dir?
Sí, sí.
Responsabilitats. Digue'm.
Cada quan vas al psicòleg?
Cada 15 dies.
Cada 15 dies.
Sí.
60 com de 60 euros no baixa.
No.
No baixa.
I cap amunt, ja cap més, amunt, ja puja cap amunt. Ja la, més barat, la tarifa més barata per aquí a Barcelona és a 70 euros l'hora.
Ja han pujat a 70. Quan jo hi anava eren 60.
La més barata.
Ja han pujat a 70. Clar, si tu hi vas cada 15 dies, estem parlant de 140 euros mensuals. Que això, traduït...
no facis comptes.
Tot un any... És...
No facis.
Clar, llavors jo per això he dit, mira, ara no estic tan malament, no hi vaig.
Yeah.
Ho he deixat. Ho he deixat.
Però ara també et dic, tots els psicòlegs que t'estiguin escoltant es posaran les mans al cap.
Per què?
Perquè aquesta excusa d'ara no estic tan malament, escolta, sempre hi ha coses a gestionar.
No, però és veritat que un psicòleg no és barat.
No.
I que la Seguretat Social s'hauria de plantejar posar un cost de psicòlegs com Déu mana.
Home, és que l'espera per
no
entrar al psicòleg
per gent que
valia
la pena, sinó per la...
Exacte, no, però és que tu...
Sí.
Fixa't, també això passa també amb els dentistes.
Ui.
Ho hem dit moltes vegades. Hi ha gent que té... Gent que està... No pobres, no parlo de pobres.
No.
Parlo de gent de classe mitjana que no es pot permetre el luxe, que no hauria de ser un luxe, d'anar al dentista i van sense dents i coses d'aquest tipus.
No, és que tenir una boca arreglada a dia d'avui és sinònim de ser ric, perquè és que és...
Exacte, correcte, Olma, molt bé aquest comentari. És sinònim de ser ric, tenir una boca arreglada, que és el que hauríem de tenir tots, una boca arreglada.
Com a mínim, és que gent a
vocal... Exacte, si tu ets una persona descuidada i no vols tenir la boca arreglada, també hi ha aquest perfil. Però qui vol tenir la boca arreglada, necessita tenir uns calés.
És que és molt fort que no entri el dentista a la Seguretat Social, eh?
Llavors, tu quan veus dentadures que estan malament per culpa de no poder accedir al dentista, per no tenir els calés suficients per portar la dentadura arreglada, el mateix m'imagino jo moltes vegades amb els caps. O sigui, si veiés un cap per dins, de dir, hòstia, aquest cap està molt, molt mal moblat o està molt destruït per dins, però perquè tampoc hi ha els calés necessaris per poder visitar un psicòleg i que te l'arregli.
És que
és el mateix.
Com qui té un cotxe que no funciona, que va al mecànic.
Clar, és que és el mateix. I això ho deia... Per què ho deia, això? Espera't. Ah, sí, perquè amb el tema dels records i els psicòlegs.
Sí.
Sempre m'he imaginat també que això seria com una partida d'un videojoc, saps aquests que van venint alienígenes o diferents tipus de bitxos, tu els has d'anar, clac, clac, els has d'anar matant, el mateix passa, o sigui, allà hi ha una sèrie de records que et van venint i el psicòleg no els aniquila, eh?
Però jo, la pregunta...
No fan partides excel·lents d'aniquilar tots els... Com es diu marcianitos en... Marcianets?
Marcianets.
Sí? No m'agrada.
No?
No.
Jo t'anava a dir...
No existeix el psicòleg que superi la partida... amb rècord. No existeix, és impossible.
Però tu avui has entrat aquí a la ràdio, Ràdio Estel, i en el hall, a la recepció, has començat a parlar dels records.
Sí, no sé per què ha passat que hem parlat dels records.
Em sembla fascinant, eh?
Sempre tenim converses molt interessants. I per què hem començat a parlar dels records? És que no ho recordo, però sí. Veus?
Valgui la redundància.
Exacte. Hem parlat de records i ara no recordo per què hem parlat de records. Però sí, per algun motiu concret hem estat parlant d'això. I sobre el tema aquest, sobre... Com els records, no saps per què, en el moment menys esperar... Ah, sí! Ja sé per què hem parlat de records.
Veus?
Us ho explico?
Sí.
També us ho explico.
Si es pot explicar,
vaja. Vaig a fer un glob de cafè, si em permeteu.
Vinga, va.
Que estic xerrant sense parar. Vaig a fer un glob de cafè.
Balaguer, que estava bevent cafè ara mateix. Deixa el got.
Ah, és excel·lent el cafè.
Sobre la bancada.
Fins i tot el de càpsula, que és una autèntica gasòfia, fins i tot aquest m'agrada.
No, jo no puc de càpsula, eh?
És que és un senyoret.
Tu què? Has de prendre cafè
del mol de Colòmbia.
Dels bars italians.
Clar.
Un ristretto.
No.
No?
No. Mi fa molta angúnia, això, la gent que va a Itàlia i demana un ristretto perquè és a Itàlia. Però què és això?
I tu què et demanes?
Un cafè.
Ah, d'acord.
Ristretto, que és un dit. No se'l demanen, els italians, eh? Tanta falera que hi ha pel ristretto.
Sí, sí.
Els italians, el ristretto es va inventar perquè... Ells tenen molt poca pausa per... quan estan treballant, tenen molt poca pausa. Aleshores, van a la vorera davant corrents, que és el bar de davant, demanen un ristretto, que és pum!
Exacte.
Un xupito de cafè.
Sí,
però hi ha gent que si no li fots un ristretto no se'l pren, no li agrada. Perquè considera que ja queda com a igualit, que ja no és un cafè autèntic. Però a mi m'agrada que hi hagi cafè i gran quantitat de cafè, i m'és igual si està igualit. Jo me'ls foto tots els cafès. No tinc problemes.
Si em demano cafè en gel, fixa't, em demano un cafè doble.
Àngel.
Veus? No, no, el meu llindar amb els cafès és...
Sí, sí, jo tinc... A mi em diuen allò de... Compte't en cafè, no t'explotia patata. No.
Bueno, mira, si ha d'explotar...
L'altre dia hi havia un estudi que deien que era bo el cafè. Que deia que la gent que prenia cafè, 5 cops al dia, moria més tard.
Mira, veus?
Ah,
mira,
aquest...
5, aquest... eh?
5?
Jo que...
Veus, però aquest tema dels estudis...
Menys,
aquest
però
tema dels,
era cafè al dia.
Aquest tema dels estudis és molt, dels estudis és molt curiós perquè justament diu, si prens 5 cafès al dia, viuràs més anys, no?, per exemple. Mm-hmm. Però és que potser fa 10 anys havia sortit un altre estudi que deia que si bevies 3 cafès al dia, estaves caput.
Exacte.
Clar, llavors, això dels estudis, aquestes evolucions estranyes...
Menjar
amb
sal és bo, menjar amb sal és dolent.
No, això passava també amb els festucs.
Ah, sí?
Els festucs, una vegada va sortir un estudi, jo sóc un gran consumidor de festucs, m'agraden molt, va sortir un estudi que deia que, atenció amb els festucs, perquè no va bé això per la salut. I jo em vaig quedar, dic, però hòstia, si és una fruita seca, no? És un fruit sec, és collonut, és sa, és bo. I a mi allò em va condicionar, veus el que dèiem del record? Sempre recordo aquell estudi, sempre el recordo. Però, en canvi, anys més tard, en va aparèixer un altre que deia que menjar festucs era... sensacional per la salut. Quin serà el bo?
Probablement el pagava una empresa de festucs.
Ah, exacte. I l'altre potser el pagava una empresa que... Vull dir que... Sí, parlàvem dels records. Desvelaré i revelaré una interioritat de la caravana.
Sí?
Ai.
Res, una mini interioritat, tampoc passa res. Avui hi ha hagut problemes matinals. Hi ha hagut problemes matinals.
Mm. Sí, home.
I jo he treballat en programes diaris i sé el que suposa que hi hagi un daltabaix matinal, d'aquests que algú truca per dir que no pot venir, un altre tampoc pot, i llavors el que tu tenies previst, que era una hora de programació i una hora de programa, cau i l'has d'omplir com sigui. I llavors, clar, això ha passat aquest matí aquí a la caravana, i jo, que empatitzo molt amb aquests temes perquè he treballat 10 o 15 anys en programes diaris, automàticament, quan passa això... records que creia, per això parlàvem aquí fora del
temps,
records que jo creia oblidats
emergeixen
amb molta potència. Dius, hòstia, mai podré desprendre'm de certs records de la meva joventut o dels meus primers anys com a professional relacionats amb això. O sigui, encara em passa ara que quan jo veig el missatge, és igual, ho dic, no passa res, de la Júlia dient, hòstia, al final no puc venir perquè m'ha passat... automàticament m'entren... No és el meu programa, la caravana.
No
el porto jo, no sóc el director, jo només vinc aquí a fer de col·laborador i ja està.
Nus d'estómac,
automàticament se'm fot un nus a l'estómac i el meu cos entra en combustió perquè penso, hosti, quin marron.
Sí.
Per ells, no per mi, en aquest cas. Però et venen els records d'aquella era en la qual jo treballava amb els programes que he treballat, que aquestes situacions eren situacions que vivies, que de sobte...
Sí, sí, clar.
I recordo molt el dia que, per exemple, els mojinos escocíos... Sabeu qui són?
Sí, això m'agrada molt.
El Sevilla, doncs teníem una entrevista i van trucar un parell d'hores abans, era tele, era el club, el programa de l'Albert Om, i dues hores abans
no
reps una trucada, tu ja veus, uf, aquest número, merda, agafes, mira que al final no podrem venir. I automàticament, aquella mitja hora de programa, tu l'has de reorganitzar, has de trencar-te el cap aquella... I realment penses... Relativitzem una mica.
Sí, perquè després acaba sortint tot.
Com va dir l'Eduard Ponset una vegada al Món a RAC1, fa molts i molts anys, un tall que recordo...
No está demostrado que vayamos a morirnos, eh?
Sí. Però ell va dir una frase. Va dir, sisplau, donem-nos menys importància. Som, i llavors va dir aquesta frase, plena d'errors, però que a mi em fa molta gràcia, la diré textual, com la va dir ell. Som l'última gota de l'última ola de l'immens oceano còsmic. Va dir això.
No, és...
Recordeu-la sempre, eh? Aquesta frase és del Ponset, la va dir el Món a RAC1 quan estàvem allà amb el Xavi Bosch. És a dir, estem parlant de 20 anys.
Clar, els inicis.
20 anys.
Sí, sí. Torna,
veus, el tema dels records, aquesta frase se m'ha quedat gravada. Som l'última gota, de l'última ola, va dir això, de l'immens oceano còsmic, va dir això.
Uau.
En aquestes paraules. Això, a mi...
Immens oceano còsmic.
Quan va dir això, automàticament la teva vida canvia.
Després es va posar anunci a Viva.
Perquè dius, a veure, si avui... El què? Què dius?
Està en Joan.
Després es va posar anunci a Bimbo.
Però dius, a veure...
Era un geni per això, també.
Sí, era un geni. Però dius, a veure, si avui el Quico Parcerisses no ha pogut venir...
Sí.
perquè està de viatge. Sí. El Rafa no sé què li ha passat, no ha pogut venir.
Està fora, està a la banqueta.
I la Júlia envia un missatge dient a les... no sé quina hora era, a 9:45 del matí, que no pot venir. Mm. D'acord, és un petit daltabaix, un petit sotraguet, un sotrac pel programa. Però escolta, som l'última gota de l'última ola de l'immens oceano còsmic. No passa res.
Digues que sí, Balaguer.
No passa res.
Digues que sí.
No passa res. Val? Si és que és important, això. Perquè és que de vegades li donem importància o ens angoixem per una sèrie de coses que no ens han d'angoixar. Perquè és que no som res, som una ínfima particuleta en l'univers. No som res. I tothom vol fer bé les coses, i tothom vol fer bé la feina, però no som res. Ah, i per cert, també deixa'm dir-te una altra cosa. Estic aquí fotent una...
T'ha fotent una xapa avui al Balaguer?
A mi m'encanta, a mi m'encanta. Em passaria hores escoltant-te.
Jo la setmana vinent, quan vagi la psicòloga, li diré no em cal aquesta setmana.
No, no, és que...
Ha vingut al Balaguer, no em cal.
Us diré una altra cosa, que et volia explicar fora d'antena, però avui que estem de confessions, te l'explico.
Puc dir una cosa abans? Aprofito això que ha dit en Balaguer, que jo no ho havia dit fins ara. Sí, ens hem trobat una mica amb un marrón, suposo que ho heu notat aquest matí. I si no ho heu notat, us ho expliquem ara. I ja està.
Però recorda la frase.
Ens hem fumut amb una mica un marrón, hem tingut problemes aquest matí en aquest programa. I quan passa això, és el moment de dir... Giro, moltes gràcies. Judit, moltes gràcies. Albert, moltes gràcies. En José, moltes gràcies. En Jordi Carretero, moltes gràcies. A la gent de l'equip d'informatius, moltes gràcies, perquè estan donant el callo com els que més.
I a mi no em dius moltes gràcies.
En Balaguer, moltes gràcies, que porta una hora fotent-nos un rotllo. Que... No.
Més mono.
Vull dir una cosa, una altra cosa. Més confessions.
I l'Àngels, moltes gràcies, també.
Som...
Oh, l'Àngels és encantadora. Sempre. Àngels, t'estimem. Doncs el... que era amb l'Àngels amb qui parlava del tema dels records.
Abans. El hall,
el rebedor de l'emissora de ràdio. Que ha entrat un senyor.
Sí.
No sé qui és, ho sento, però un treballador d'aquí. Mm. No sé qui és. He dit, carai, sí que... Perquè jo estava assegut a la taula de l'Àngels. M'assec allà i patem la xerrada. Mm. Diu, carai, tu... Saps? Li ha semblat curiós que estigués allà assegut, parlant, tal, no? Perquè... Sí, és una imatge com molt familiar, no? Doncs això, que arran del que tu vas comentar l'altre dia, hi va haver... Crec que va ser fa 2 o 3 setmanes, que vas explicar tot allò del...
Sí, del explicar... Maraula, no?
No, el de la Mònica.
Ah, el de la Mònica, és veritat.
Que vas explicar allò de... que havia dit aquella frase tan lletja al col·lapse, tot això, d'acord. Arran d'això, jo he rebut missatges al meu mòbil.
Què dius?
I no 2 ni 3... Podríem parlar de 5 missatges, que són molts missatges, perquè la gent no es pren la molèstia normalment d'escriure. Se la prendran per insultar-te, potser.
Sí.
Però no per escriure dient alguna cosa bona. Si 5 persones es prenen la molèstia, vol dir que n'hi ha més. De diferents punts de Catalunya dient jo també escolto la caravana.
Uau.
Jo també escolto la caravana.
Mira que bé.
I des de Tàrrega també escoltem la caravana. Mira.
Bravo.
Vull dir que... Visca la gent de Tàrrega sempre.
Vull dir que, Joan, arran del que tu vas comentar aquell dia, no?
Home, és que em va saber greu.
No cal tornar a entrar-hi, però vull dir que sí que t'ho volia comentar, i crec que està bé comentar una antena, el tema aquest dels missatges bolet, que els hi dic jo. Els missatges bolet, que tu de sobte estàs amb el mòbil i dius, tens un missatge nou, mires,
sí.
I és algú que tu no coneixes, o que potser sí que coneixes, de vegades és gent coneguda o gent desconeguda, és igual, però que s'han pres la molèstia d'enviar-te un missatge al mòbil per dir-te, jo també escolto la caravana des de Tàrrega, jo també escolto la caravana des de Rupit. No és el cas, de Rupit, però ara he dit el primer nom que m'ha vingut al cap. Però...
Rupit i Pruit. Sempre ens oblidem de Pruit, pobra gent.
I espera que... Ui, sí que està fotuda, sí.
Veieu com tinc fred?
Sí que està fotuda.
Espera't que demà...
És que tinc fred.
Demà haureu de fer el programa tu i el José.
Aquesta setmana patirem. Sí. José, estàs preparat per aquesta setmana? Ja farem el que... Tenim 6 hores, per endavant.
El José es fot les mans al cap. No pot més el José ja d'aquesta temporada.
Ai.
Ara hem d'anar al butlletí, no?
Sí, home.
Després, si vols, continuo,
Després aniré cap al Parlament, segurament.
Perdó, però i en algun moment haurem de parlar de coses quotidianes,
sí,
no?
Sí, queda una estona.
No, però si no parem de... Si portem mitja hora parlant de coses quotidianes...
De les que venies a parlar, que m'interessa molt el tema.
Ens queda molts poquets segons. José, tens aquella cançó, el Records, ara que parlàvem de Records?
Records?
Doncs mira, acabem amb aquesta cançó de Records i posa Júlia Julve, ens explica tota l'actualitat i tornem de seguida per anar cap al Parlament. Va.
Esta mañana... Ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu cuerpo.